Els matins de la ràdio són per a tu.
Doncs sí, els matins de la ràdio són per a tu, per compartir plegats moltes seccions i moltes temàtiques que anem tractant cada dia, de dilluns a divendres, des de les 11 i fins la 1. I ara, doncs, toca anar quasi a obrir les portes al cap de setmana parlant del món educatiu, i ho fem connectant amb les Escolàpies de Figueres, amb aquest fantàstic estudi de ràdio que tenen allà. Josep Alegrí, bon dia.
Bon dia, Ivan Llerpes. Com esteu?
Molt bé, doncs avui feliç d'acabar la setmana amb tu i a més, parlant d'una temàtica que traurem, que penso que està a l'ordre del dia i que molta gent en parla, i que crec que n'hi ha gent que la fa servir i encara no ho admet gaire.
Ara, pla, ho dius per mi? M'estàs apuntant amb el dit?
No. Ho dic perquè sé de gent que això de la intel·ligència... Bueno, és que no t'ho vull aixafar la guitarra, sí, perquè vas a presentar-ho tu. Això que comentarem, doncs, jo no m'agrada, però segur que ho fan servir. I segur que sense adonar-se en compte moltes vegades, amb moltes aplicacions que fan servir, ja està inclosa i els hi va molt bé.
Sí, senyor, aquí anàvem. Avui sortirà, segurament, parlant-ne de tot plegat, perquè avui parlarem d'un tema, com ja deies, no?, d'un tema que a algú li pot semblar molt futurista, però, de fet, ja forma part del nostre dia a dia, de la intel·ligència artificial, el que molt sovint en els mitjans de comunicació o en els diaris o escoltem com a IA, no?, d'intel·ligència artificial. I és això, que tu em sembla que ho has dit molt bé. No sé si ets d'aquells que reconeixes que l'utilitzes. Ja t'haig de dir que sí, jo sí.
Jo sí.
No em fa cap vergonya.
No, a mi... D'acord? Al principi podia semblar com que sí, no?, que t'havies com de sentir avergonyit, perquè semblava que fent-la servir... Diré una mica clar, semblaves com si fossis un inútil, no? I realment no és així, és un complement...
El contrari.
Que a mi m'estan anant fabulosament.
Doncs sí. Escolta, anem a centrar una mica
el debat,
no? Què és això? A què ens referim quan parlem d'intel·ligència artificial? Perquè la cosa és exponencial. Des del moment que fa poc més d'un any i escaig, doncs, que es va donar a conèixer i es va fer públic, doncs la cosa s'està esbombant moltíssim. I ens referim bàsicament a programes d'ordinador que poden fer tasques que normalment només les persones podíem fer. Ja parlo en passat, que, com per exemple, entendre el que diem. Tu pots mantenir un diàleg amb la intel·ligència artificial i és perfectament
fan respostes vàlida, molt vàlides, exacte.
I
no?
Tant que sí. Et respon allò que a vegades utilitzem molt sovint, et respon preguntes, sí, algunes preguntes d'aquelles també fins i tot delicades, i molt important, ens pot ajudar a prendre decisions.
Correcte. Que això abans, me'n recordo, que en nivells més inicials eren respostes programades i tu li preguntaves una cosa i te'n responia... La resposta no era tant del que tu buscaves o era molt més genèrica. I ara...
O calia, no?, anar refinant les preguntes, perquè...
Exacte.
I ara molt sovint a la primera t'ho encerta. I és per això, perquè realment tots aquests programes d'ordinador que els trobem també a les tauletes, en els mòbils, etc, doncs són intel·ligents. Què vol dir això? Doncs que a mida que van treballant i que van interactuant amb nosaltres, doncs en van aprenent més. I per tant arriba un moment que realment, el que dèiem ara, les respostes que ens solen donar,
clar, és que no ens podem arribar a imaginar, Josep, la quantitat de gent que ho està fent servir, tota la informació que realment està captant de nosaltres per entendre la forma en què nosaltres ens comuniquem, el llenguatge que fem servir, diguem-ne, i per això cada cop trobem respostes més acurades, no més com d'humans.
Totalment, és que, bueno, i s'estan plantejant normatives. La Unió Europea és una de les primeres institucions a nivell mundial que s'hi ha posat fil a l'agulla de dir, bueno, ja ens prendrem mal amb tot això, anem a legalitzar, anem a posar determinades normes perquè no se'ns en vagi de les mans, perquè probablement també se'ns podria anar de les mans. Ara em ve al cap que no fa tant de temps, en un institut del nostre país, els alumnes en van fer un mal ús d'aquesta intel·ligència artificial creant imatges amb un caràcter pujadament sexual amb companyes de classe. Per tant, això aquí hi ha un mal ús total. I aquí hem d'estar
també... S'ha de regularitzar.
Correcte. Clar. Però anem a posar, si et sembla bé, Ho hem posat, hem definit, no? Que a mi a vegades això de les definicions les hem de fer, les hem de dir, almenys a classe, i ho saben els meus alumnes, que dimarts tenen examen de socials i els hi caurà sí o sí una de les definicions que hem dit.
Atenció,
a classe.
Atenció, pares i mares dels alumnes de quart, de quart d'ESO.
De quart de socials. Doncs va, anem a posar casos pràctics, que dius, Vinga. Ostres, tu ho has dit, és que probablement, volent o sense voler, jo utilitzar la intel·ligència artificial i no ho sabia, no? Per exemple, potser algú dels nostres oients li ha utilitzat alguna vegada, o potser tenen el mòbil, no sé si és el teu cas, Ivan, l'aplicació Duolingo.
No, aquesta no la tinc pas.
Doncs mira, per als que ens escolten i pels que no l'heu utilitzat mai, 100% recomanable, sempre que vulgueu aprendre idiomes. Els idiomes més coneguts, jo diria quasi bé la totalitat, és una aplicació en la qual tu, al moment que entres, doncs et fa una sèrie de preguntes per més o menys intuir a quin nivell estàs tu d'aquell idioma, i a partir d'aquí doncs et va facilitant lliçons, des de vocabulari, des de gramàtica, des de diàlegs, a vegades molt encapsulats, no? D'aquells de quasi bé de sobreviure, però que després, en funció de com tu vas participant, vas fent les activitats, vas interactuant amb l'aplicació, la intel·ligència artificial que porta incorporada el Duolingo, doncs s'adapta a les teves necessitats, als teus aprenentatges i sobretot a les teves millores.
Molt bé. Ostres, doncs.
Per tant, aquesta 100% recomanable per als que això, que com jo que sempre dic que haig d'aprendre anglès, doncs aquí estem.
A mi m'agradaria aprendre xino, mandarín. Doncs, segur que ho és, segur que ho trobo.
Doncs allà ho tens. D'acord? I és el que el fa això 100% recomanable és aquesta adaptació, que per tant, i aquesta és una de les grans qüestions de la intel·ligència artificial a l'educació, que ens permet adaptar els ensenyaments, els aprenentatges als nostres alumnes. I per tant, ja ho sabeu, a dins d'una classe no tenim la mateixa tipologia d'alumnat, amb les mateixes necessitats, amb les mateixes, sí?
La mateixa per velocitat. Tant,
la intel·ligència artificial ens pot ser no útil, molt útil, a les escoles i als centres educatius. Però va, posem un altre exemple, no d'escola en aquest cas, o potser sí, o potser les autoescoles tindran un problema. No sé si intueixes, però
el tema de carnets de conduir.
Conducció d'un cotxe.
Ostres.
Doncs actualment ja hi ha cotxes autònoms,
sí?
Per exemple, la marca més famosa de totes, que és Tesla, doncs en els Estats Units estan circulant, comencen a circular cotxes, de moment són taxis, sense conductor.
Bueno, i el que ha presentat ara Elon Musk és un autobús totalment autònom que pot portar fins a 20 i pico persones sense conductor, o l'altre dia me va sortir a TikTok un Huawei, un vehicle que no té volant, només té la pantalla on te poses la ubicació i quan arribes al lloc tu baixes i el cotxe s'autoaparca sol.
Ara, pla. Bueno, mira, això em sembla una gran mesura.
Bueno, sí,
aquesta,
els aparcaments alguns són més ràpids,
I potser hi cabran més bé i cabran més cotxes, també.
Més ben col·locats.
Clar, però fixem-nos, no?, on ja estem anant, no?, amb tot el tema de la intel·ligència artificial, o en aquest cas d'aconseguir, doncs, que vehicles funcionin de manera autònoma sense... La pregunta, mentre t'escoltava, Ivan, és i tu hi pujaries amb un autobús d'aquests?
Home, ara estem en una fase molt, molt inicial, però jo el que sí que considero és que en un futur no gaire llunyà, quan tots els vehicles ja integrin sistemes, doncs, no de conducció autònoma, però sí que sistemes de radar i tot, que els cotxes es puguin com comunicar entre ells, jo crec que, que serà una conducció molt més segura perquè ja sabran on estan tots els cotxes col·locats i es podran evitar, penso jo, que molts accidents. Llavors, no em faria res que no hi hagués un conductor en casos així.
Va, doncs jo, si tu ho dius, jo farem un vot de confiança en l'autobús i, evidentment, a tu només faltaria,
Esperem-ho. D'aquí que puguem provar-ho aquí a Espanya. Nosaltres, jo crec que passarà encara un temps,
Doncs hem posat un parell d'exemples d'ús d'intel·ligència artificial, però estic segur que els pares i mares que ara ens escolten, el primer que els hi ha vingut al cap és el mal ús que en deu fer el meu fill o la meva filla perquè quan el professor o professora de turno li posa un treball i una activitat d'aquelles de deures, perquè ens entenguem, o un gran treball, doncs utilitza la intel·ligència artificial. Fa allò de, que sempre insistim que no hem de fer mai, de copiar i enganxar?
Segur.
És a dir, segur.
Segur.
Quan la intel·ligència artificial es comença a conèixer, una de les primeres coses que sobta molt al món és que hi ve d'una denúncia d'un grup d'universitats que se'n comencen a adonar que, atenció, determinades tesis doctorals. No estem parlant d'un treballet de 3 pàgines, eh? Estem parlant d'investigacions que normalment comporten anys d'això.
De feina, d'estudis, de treball, de recerca.
Doncs se n'adonen que allà hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar-los, sobretot amb el procés d'elaboració, amb aquestes setmanes, mesos que hi ha hagut d'investigació, i és quan doncs, lliguen caps. És a dir, en un primer moment la intel·ligència artificial doncs, algú la va utilitzar per fer tesis doctorals. Sí? Per tant, imagineu-vos, si és capaç de fer una tesis doctoral, per tant, és a dir, investigar d'alguna cosa que no s'ha investigat mai, imagineu-vos com deu fer un resum del Quijote, de la plaça del Diamant, o una comparació, doncs no ho sé, entre la Revolució Americana i la Revolució Francesa, per dir alguna cosa. Per tant, aquí sí que és un petit però, papes i mames, ens sap greu, però sí, la intel·ligència artificial, com tot, com els mòbils, com qualsevol cosa, si no en fem un bon ús, si els nostres fills i filles no en fan un bon ús, si els nostres alumnes no els ensenyem a fer aquest bon ús, doncs, malauradament, clar, sempre direm, ai, quin desastre, perquè això és el primer que fem sempre, eh?
Però aquí al final també hauríem de tenir una mica d'autocrítica, perquè si el que tu dius, si sempre fem servir la intel·ligència artificial perquè ens faci la feina, realment també hauríem de posar sobre la taula quin valor, no? Quin coneixement realment tindrem sobre... Perquè clar, sí, de què en farem de treure una bona nota? Sí, poder per treure-te l'assignatura, no? Però hi ha coses que a vegades, doncs, com a coneixement propi de la societat hauríem de tenir, no? I aquesta és la nota que ens hauríem de ficar, no? Si fem servir sempre la intel·ligència artificial per això, perdona que ho digui tal qual, no? Però semblarem uns inútils, no?
Totalment d'acord, però mira, va, anem a fer ja un pas més, no? Ja no anem a fer el copiar enganxar, que segurament tots tenim un amic que ho ha fet, diguem-ho així, I això està, doncs, basat en hechos reales, que a vegades jo també us comento així molt, molt per sobre. Imagineu-vos una redacció de català, de castellà, jo ho he vist en anglès, company de feina que ho fa en anglès. Demana la redacció als seus alumnes i li demanen al chat, un cop li penja, perquè tu a través d'una simple foto o d'un escanejar aquella redacció la pots penjar en el chat GPT, per exemple, evidentment amb unes instruccions clares, aquesta eina, aquesta intel·ligència artificial, et pot dir, et pot corregir la prova. I no només això, que bueno, la correcció és la que és, però sí que et pot dir les millores, és a dir, els punts on aquella redacció doncs, té molt de marge de millora, te'ls pot assenyalar, te'ls pot classificar, que si ortografia, que sintaxis, que si cohesió, que si no sé quantes coses més, i fins i tot pot fer un feedback, és a dir, un retorn escrit per l'alumne. I també li pots demanar que et reescrigui de manera correctíssima aquella redacció. És clar, si en això, i només ens quedem, mira, li ha fet la redacció de nou, no, però si aquí hi ha un procés de treball per part de l'alumne, per part del docent, de totes aquestes passes de...
Corregir-les, no? I...
Clar, tenim un professor particular, eh?
Si home, estaves posant aquest exemple i jo per aquest exemple doncs, no li veia la cosa dolenta si realment després, no, per part de l'alumne, doncs, hi havia aquesta feina que tu deies, no, de recerca, de tornar a corregir, etc.
És aquí, no? Aquí és on hi ha la riquesa.
És la barrera.
Estem,
no?
Estem tips d'escoltar la necessitat d'un aprenentatge molt individualitzat, molt particular, molt centrat en l'alumne. I a vegades, escolteu, dins d'una aula hi ha 20, 25, no sé quants alumnes, depèn de l'etapa educativa, ens anem als 30. Ostres, doncs probablement això pot facilitar moltíssim aquest ensenyament més individualitzat. Però ara bé, aquí necessitem la complicitat, sobretot d'aquests alumnes ja més grans, d'aquesta secundària, d'aquests batxillerats, i d'intentar fer-los entendre les múltiples possibilitats que hi ha d'ús de la intel·ligència artificial. És a dir, torno, no anem a fer un copiar enganxar, no té cap sentit. Sí que ens pot donar unes pautes de què és el que podem fer per fer aquella activitat, però després ens pot fer un retorn boníssim de la nostra feina. I per tant, millorar-la, no ho oblidem, això. Parlàvem dels profes. En els profes doncs, també ens pot ajudar. No parlo ja de corregir, però sí que tota aquella feina burocràtica i ara potser de papers perquè sí, ens entenguem
sí.
Probablement els que ens escolten els hi sonaran les programacions, no? Jo sempre els dic als meus alumnes, escolta, jo no us ensenyo la Revolució Francesa perquè em vingui de gust, perquè m'agrada i m'apassiona, sinó perquè hi ha uns senyors que més amunt o unes senyores que fa un temps van decidir que els alumnes de quart d'ESO de casa nostra doncs, han de saber això. No? Doncs, i aquí hi ha doncs, el que diguem doncs, uns objectius, uns sabers, uns criteris d'avaluació, etc etc. No m'ho vull aquí enrotllar. Doncs tot això ens ho pot facilitar perquè al final és la, el que en diem nosaltres la programació. Aquí és on també la intel·ligència artificial ens pot fer molt més eficients en els profes. Per què? Perquè redueix la càrrega d'aquestes tasques més administratives, burocràtiques, de papers, i això doncs, és sempre un gran
molt,
què.
Clar.
Totalment, totalment. Hem parlat de la personalització, cerca de recursos. La intel·ligència artificial, els alumnes, en els profes, en els papes i les mames, també, 100% recomanable. No? A vegades, ostres, li haig... no sé com ensenyar-li, no sé on trobar un material adient per no sé què. Pregunta-li. Pregunta-li en el chat. Totalment. I no et donarà segurament una opció. Probablement te'n donarà unes quantes.
No, i que si aquella opció que tu has vist no t'agrada, li pots dir, me'n pots fer una altra opció? I li pots apretar, com diguem, el cargol tantes vegades com vulguis i ell sempre intentarà donar-te opcions diferents.
Sí, sí, i si el que dius tu, perquè a vegades, ho dic perquè l'altre dia ho parlàvem això a l'escola i algun company que ho va provar al cap d'un parell de dies em deia, ostres, que no, la primera no m'ha acabat d'afinar el que buscava. Diu, vaig trigar una mica, poder vaig fer 4 o 5 preguntes. Uh-huh. Bueno, esclar, és que què més volem, no?
Clar,
per tant, papes i mames, a vegades que dius, ostres, no? No sé com ajudar el meu fill a estudiar o no sé com ajudar el meu fill a determinats temes, tingueu present que en el chat GPT us pot ajudar, us pot donar recursos. Penseu que fins i tot la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, utilitza aquest recurs de la intel·ligència artificial simplement per facilitar als seus estudiants doncs, recursos que els han de permetre doncs, poder seguir. Doncs, en aquest cas, recordem que la Universitat Oberta és una universitat que les classes no són presencials, és tot en línia, i a vegades doncs, dificulta no, aquest fet de no tenir el suport del professor en aquell mateix moment, i per tant, recomanen, ells l'utilitzen moltíssim, aquest tema del xat. Riscos n'hem parlat, no? Hem dit aquest copiar enganxar.
Sí.
Com... Digues, Ivan.
O el que has comentat abans d'aquell de l'institut de fer generar imatges que no...
Correcte. Que no aquestes coses, malauradament, totes les eines hi són. També pot passar que algun dia l'algoritme o els algoritmes que hi ha per aquí darrere, doncs, escolteu, no l'acabin d'encertar. També pot passar aquests biaixos amb els algoritmes també. I una qüestió que a vegades ens preocupa molt, i fa un moment jo també en parlava, que és que normalment aquesta intel·ligència artificial, a mida que interactua amb nosaltres, va millorant. Per què? Doncs perquè tot això que nosaltres li demanem, per allà dins...
Va una base de dades.
Correcte, allò es va guardant. Per tant, tot el tema privacitat, tot el tema de dades personals... Totes aquestes qüestions que a vegades, i amb molt bon criteri, a les famílies ens preocupa, doncs també les hem de tenir present. No? Són una de les qüestions a tenir present i que molt sovint són criticades, crec que també amb raó, perquè no sabem a on acaba anant tot això.
Això ho han fet a la Unió Europea i a Xina, que han capat, diguem-la clar, una de les noves funcions que portava l'iPhone 16, que era la intel·ligència artificial, un propi xip d'intel·ligència artificial que porta l'iPhone 16, que aquí a Europa està com anul·lat, està que no funciona, diguem-ne, perquè limiten precisament aquesta intel·ligència artificial perquè et podia fer qualsevol cosa i s'exposava, no es podien posar en risc d'exposar-se dades personals i vides, bueno, i de la vida amb la resta del món. Als Estats Units està habilitat i tal, però aquí a Europa està...
Sí, malauradament aquest és un dels grans hàndicaps o peròs que molt sovint quan utilitzem aquestes eines, que són extraordinàries, però no en som conscients de vegades cap on va tot això plegat. Va, i l'última qüestió, si tenim temps, Ivan, tenim un minutet o dos, sí? Doncs que és una preocupació, no? I l'hem vist també amb l'ús de les tecnologies quan va ser el boom de les pantalles o de les tauletes o dels ordinadors a les aules, que és la bretxa digital. No? Com en funció de l'estatus, vale? Em sembla perfecta la definició, podem arribar a fer un gran ús d'aquestes eines o podem quedar malauradament molt endarrere i per tant El terme és aquest, bretxa digital, es pot fer molt gran i per tant els nostres alumnes això també doncs, pot ser un però important a tenir present. No ho sé, espero que no haguem espantat a ningú, que haguem obert algun ull
Bueno, agafar confiança, consciència i confiança. Si es fa les coses bé, doncs és una molt bona eina, però s'hi ha d'estar-hi a sobre i s'ha d'estar també controlant els nostres fills i filles del seu ús i a tothom. Jo penso que a tothom ens hem de ser conscients amb el que fem amb aquestes eines.
Totalment d'acord, Ivan.
Josep Alegrí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a les Veus del Matí. Amb tu tanquem la setmana i desitjar-te molt bon cap de setmana i la setmana vinent doncs una altra hora del pati i amb
sí,
tu doncs, d'aquí 15 dies.
Doncs a reveure.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net. Vine a Riumors, el bar-restaurant L'Escola.